a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Lleida. Són les 12:21 minuts després d'escoltar en directe aquest sorteig de la Champions, que ja saps que aquestes eliminatòries tindran lloc després de la Mona. I a més, en setmana seguida, el 6 i 7, crec, d'abril, i després, doncs, al cap d'una setmana. Bé, hores d'ara, ja fregant els 20 graus. Déu-n'hi-do, eh? L'escalada de temperatures és interessant. Fregant els 20 graus, 19 i mig. Ens hem quedat a una mínima de 9 graus. La veritat és que ja ens ho van dir, que pujaven les temperatures, i ho estem notant. Busquem aquesta previsió meteorològica, perquè el cap de setmana pinta molt i molt bé. Quan dic pinta molt bé, ja sabeu a què em refereixo. Ja ho sé que necessitem aigua, però que de moment té bona pinta. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
És un cap de setmana, suposo, tranquil, no?, meteorològicament
parlant. Sí, una mica escandalós en quant a temperatures, tot i que si nos comparem com l'any passat, que van tenir un març i un abril de rècord històric, pues anem igual. Oh. Igual que el 11, 12, 13 de març de l'any passat, però molt lluny de les mitjanes.
Sí.
Nos estem oblidant de que el mes de març no és un mes càlid.
No, més que res perquè estem a l'hivern encara.
Ja no ens comparem amb les mitjanes, que són mitjanes de 30 anys, entre l'any 91 del segle passat i el 2020, que tampoc està gaire lluny, però els darrers anys pues, han pujat molt les temperatures i ara tenim per davant 5 dies. 5 dies, és a dir, avui i el cap de setmana, dilluns i dimarts, en unes temperatures semblants a les que tenim, potser baixa algun dia més la mínima, les màximes se quedaran igual, la Vall d'Aran serà l'última en arribar als 20 graus, però també arribarà diumenge i dilluns, entre 20 i 25.
Déu-n'hi-do.
Entre 20 i 25. Esperem, probablement siguin 23 graus a la ciutat de Lleida, i sobretot la zona més escalfada de Lleida serà tota la Vall del Segre.
Val.
Des de la Seu d'Urgell-Martinet, fins a la Granja d'Escart. És a dir, tot el riu Segre, Coll de Nargó, Artesa de Segre, Balaguer, 23, 24, 25. 25, fins i tot he vist a la Seu d'Urgell. És a dir, cuidao que estas calorades faran una bona mossegada a tota la neu per sota de 1.500 metres. La farà desaparèixer i quedarà ja en cotes més altes, sobretot de 1.800-2.000, perquè hi ha un gruix encara considerable, però ja he vist com les estacions que fan de testimoni ja les ha fet baixar a 2.300, 2.400, ja han baixat de 15 a 20 centímetres de gruix de neu, però com està al voltant d'un metre, pues encara tenen.
No, evidentment, i a la Setmana Santa s'arriba bé, però és el que dius, ara es desglaçarà a marxes forçades.
Perquè no creiem que això durarà ja posem la directa a l'estiu, però d'aquí a allà segur que està previst que n'hi hagi una davallada de temperatures i tornen a haver precipitacions durant la segona meitat de la propera setmana. Però això aguanta com a mínim fins dimarts.
La segona meitat de la propera setmana és la prèvia del començament de la Setmana Santa.
Sí, clar, és que portes un període molt llarg de dies assolellats, tranquils, pues, bueno. Ha de vindre un altre període que no ho sigui. El que passa, el que no sabem mai és quan és la llargària de cada període.
Vale.
Si sapiguessin que cada 7 dies o cada 8, no.
La setmana vinent,
poc i molt.
La setmana vinent parlarem.
De setmana, d'escàndol,
de maniga
curta a les hores centrals del dia a primera hora de la tarda.
Doncs dimarts tornem a parlar.
D'acord.
Armando, bon
molt
cap
bé.
De setmana.
Igualment a tothom, bon cap de setmana.
Vinga, va, que busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Els funcionaris de presons han iniciat aquest divendres al matí protestes en centres penitenciaris catalans, entre ells la presó de Lleida, per la mort d'una cuinera a la presó tarragonina Mas Enric, al Catllà, presumptament en mans d'un pres que després es va suïcidar. Dóna la casualitat que aquest pres estava complint 11 anys de presó per haver assassinat una dona a ganivetades. I ara el tenien treballant a la cuina amb ganivets, que és com presumptament va passar. Va agafar el ganivet, va matar la cuinera i després es va suïcidar. Bé, no és una situació nova, la de que perdi la vida una persona, sí, però la de les agressions, no. No és una situació nova, per desgràcia, i els funcionaris i les funcionàries, doncs la veritat és que fa molt temps que ho diuen i hem arribat fins on hem arribat.
Bueno, tots els treballadors penitenciaris que estem a interior tenim situacions de risc, cada vegada són més i més sovint, i bueno, i no se fa res per evitar-ho. El problema és que això va a més, i ara ja ha arribat un punt, s'ha creuat una línia, no hi ha marxa enrere, i bueno. Bueno, és que hi ha moltes agressions, cada vegada n'hi ha més, i cada vegada són més violentes, més agressives, i són pràcticament diàries les agressions, i amb ells realment els hi surt pràcticament gratis, no passa res.
Per estar, els funcionaris diu que no deixaran entrar ningú a la presó fins que dimiteixi la cúpula del servei penitenciari, que, insisteixo, no és la primera vegada que ho demanen. Parlant d'aigua, Lleida pot fer seguiment del 87% de l'aigua que surt de la xarxa. Aquest rendiment és superior a la mitjana de tot l'estat, que estem parlant d'entre un 60 i un 70%. Fèlix Larrosa destaca els prop de 3 milions d'euros invertits en els darrers anys i diu que cal avançar en la digitalització del servei. Però vaja, que Lleida l'han posat com a exemple de que no hi ha fuites i de que l'aigua que entra a la xarxa és aigua que s'aprofita. I acabarem amb la notícia econòmica del dia, i és que Lleida va tancar l'any passat amb un 6,7% més de ramat porcí respecte a l'any anterior, i si ho comparem amb 10 anys enrere, és un 38,8% superior. Això demostra l'avanç positiu en la gestió de la producció de les granges. Les províncies de Lleida i Osca representen l'eix de la producció del porcí de l'estat, un 31,33% de porcs de capa blanca, segons dades del Ministeri d'Agricultura. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
I en 2 minuts ens plantem a 1:15. Què et sembla si posem música? Ens hem de posar música a la vida, i nosaltres els divendres ho tenim fàcil, perquè hi ha una persona que porta, home, no et diré tota la vida, però pràcticament tota la vida dedicada a explicar-nos on podem anar a escoltar música en directe. Et parlo del redactor en cap del diari La Mañana, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Oye, toda una vida explicando dónde ver y oír y vivir música en directo, ¿eh?
Toda una vida no, pero más de la mitad de mi vida, sí, descarado.
Oye, pero ¿cuántos conciertos habrás recomendado en tu vida?
¡Buah! Ni se sabe, pero miles, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Miles. Sí,
es que,
sí.
Es que, claro,
ya te digo, si empecé en el 75, imagínate.
Bueno,
si
también
entonces.
La buena noticia es que quizá de pequeño formato, pero que hay mucha música en directo en Lleida, que a veces nos olvidamos que sí, que hay música.
Mucha. Y además, mira, dos acontecimientos que se aproximan.
A ver.
Se ha creado el Cotton Punk Rock Fest,
¿ah?,
que se hará el día 26 de abril. Es un nuevo festival. Estarán, es bastante, bueno, ya lo pones, es punk. Está Segismundo Toxicómano, Arpa Viejas, Casparrata y Gos Mullat.
Bueno.
Y luego
el 26
pinchando
de abril de este año, ¿eh?
Sí, 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 el 26 de abril.
Es el día que empieza la campaña electoral.
Mira, oye, que desde, mira, ¿sabes la campaña electoral que te digo yo? Veo mamoneo, y si quieres te lo digo en la otra lengua. Bech, mamonech.
Vale.
Oye, no. Me enervan, de verdad.
Lo sé, porque ahora lo tengo claro. Ahora nos han modificado el calendario, con lo que tranquilamos que estábamos.
Sí,
pues
exacto.
Ahora lo tengo aquí delante.
Vaya. Pandilla de impresentables.
A ver,
vamos.
Me decías, Cotton Rock Fest.
Cotton Punk Rock Fest.
Punk Rock Fest.
Sí, sí, 26 de abril. Ya están las entradas. Valen 19 euros anticipadas, 24 en taquilla. Será en el Cotton Club, obviamente.
Muy bien.
Y luego,
eso todo el día, ¿eh? Ahí va a haber un montón de horas de música.
No, empiezan a las 9 y estarán hasta allí en el Cotton. No hay problemas con los vecinos.
Ya.
Estarán hasta las Andurrias.
Bueno.
Y luego en Pardiñas, en mi barrio, se hará un festival de música urbana el 20 de abril.
Ah.
¿Vale? O sea, que fíjate, que está bien la cosa, está impulsado por los comerciantes del barrio, y se va a esto, pues mira, ya me están llamando con los Stones.
Ah, vale. Oye, diles que se pasen un día por aquí, a ver. Ni que sea de paso.
Exacto. Sí, sí, descarado. Mira que una vez hacíamos broma de que podían venir a Jetja a tocar, a hacer un acústico. Uf. Y que seguro que venía más gente de fuera que no los de aquí, pero bueno.
Bueno, no sé, hombre, sería un acontecimiento brutal, ¿eh? Los Stones en un concierto acústico en cualquier sitio de Lleida sería brutal, ¿eh?
Sí, sí, hombre, por amistad o por lo que fuera, imagínate.
Sí, claro, porque...
Soñar es gratis.
No, porque supongo que no saben dónde ni que existimos, ¿eh? Los Stones, Lleida, pero bueno.
Hombre, sí, que saben que yo vivo aquí.
Bueno, oye, esto para el mes de abril, ¿eh? Sí, ya sí, ya sí, lo iremos también recordando, ¿eh? Todos estos
sí,
festivales.
Que parezca que parece que ya estemos en abril, porque parece que esto es primavera ya.
Bueno, a ver, pero fíjate que la semana que viene es la última antes de Semana Santa y que después... Pues cuando volvamos ya es día 1 de abril, ¿eh? O sea que va muy rápido esto.
Y volveremos ya con la hora cambiada otra vez.
Es verdad. Y en primavera.
Y ya en Domingo de Resurrección,
sí, señor.
Este año.
Sí, señor. Muy bien, Andrés, oye, pero para hoy, mañana y pasado mañana, ¿qué
sí,
me
sí,
explicas?
Para hoy, vámonos al Antares, que en el Antares esta noche está la Sandra Bautista, que repite, pero esta vez viene en solitario y para presentar su disco Intuir el Tigre, que dice que se escribe igual en catalán y en castellano, y casi igual en portugués, porque
es
Intuir o Tigre.
Vale, es verdad.
En este disco hay 5 canciones en castellano, 3 en catalán y 1 en portugués, mira, para que nadie se enfade. Uh-huh. Luego tenemos en el Antares también, el sábado a las 10:30, el cantautor de Manresa, Paco Hernández, que viene a presentar Que no nos corten las alas. Eso es lo que tenían que hacer, vale. Que nos intentan cortar las alas constantemente con tanta prohibición y con tantas tonterías de los políticos, que de verdad, da una vergüenza ver los informativos en la televisión, que mira, mejor cambiar y
sí, espera, porque es que
te ponen mala sangre, pero todos, de verdad,
Sí, sí.
Que se hacen lo que... es igual, sin palabras.
Sí, sí.
No tienen perdón. Y luego, el domingo, a las 8... tendremos la segunda sesión del ciclo de guitarristas de jazz, que esta vez pues contaremos con un grande de los nuestros, de aquí de Lleida, que es el Alfonso Juanes, que estará pues acompañado por el Ignasi González, como siempre, y el Joan Terol. Uh-huh. Bueno, por aquí tenemos una cosa. Seguimos con durante todo este mes con el aniversario, el 19 aniversario de la Boite, que tenemos un triple bolo de punk hoy. Hoy, sí, precisamente, hoy. A las 9:30, por 11 euros, que estarán unos ribagorzanos que se llaman Special Brit, que abrirán la velada, y luego están los vascos Arene 6 y los navarreses Streetwise, que estos últimos acaban de publicar un maxi single compartido, con 2 temas cada uno.
Ajá.
El Café del Teatre no lo voy a mencionar porque hay una programación que está implicados con lo que están haciendo el Festival de Mood, que hay cosas interesantes.
Ajá.
Y que bueno, es una programación aparte, pero bueno, en el Café del Teatre ahora lo han puesto de moda el hacer el vermut de los domingos, y en esta ocasión los Rebeldes del Swing organizan un concierto gratuito de jazz y de swing con el saxofonista Tony Solá en formato de cuartet.
Ajá.
El domingo a las 12.
Muy bien.
Otra cosa, tenemos a las Rat Penades, que es nuestro grupo de rural punk,
sí,
que bueno, que están a punto de sacar disco para mayo, y hoy presentan en el Trivial, esta noche, el videoclip de avance, que es del tema Atracamen. Estará bien porque luego estarán ellas pinchando su música loca.
Muy bien.
Y una cosa que me muy curiosa, bueno, muy curiosa, que me gustaría ir, no sé si me podré escapar, es en el auditorio el sábado a las 6:30.
Ah,
por 10 euros.
Sí, sí.
Sabes lo que es, ¿no?
Sí.
El Heavy Perachix.
Claro.
Que aquí dice que va a sonar Deep Purple con el Joan Petit con Valla y un pupurri de canciones tradicionales con ritmos de Miss Metallica o ACDC.
Oye, después lo hablaremos a la 1:30 en el Spy Grog con Rosé del Auditori, pero es una oportunidad magnífica para que familias enteras se desplacen con sus hijos, con sus hijas pequeños,
se
desplacen al Auditori, y la verdad es que esta fusión, pues no sé, es para verlo y para escucharlo, a ver qué sale.
Sí, bueno, al menos es algo diferente, porque siempre les enseñan a los niños, bueno, y lo sé yo por propia experiencia cuando era pequeño, que con el solfeo, que eso era un palo, es un palo estudiar solfeo, hombre, sí. Cuando la música hay que dejarla fluir y no encasillarla. Y claro, si te ofrecen la música de otra manera más amena, pues entra mejor.
Sí, sí, sí.
No, y además que la manía de enseñarte siempre lo que llaman música clásica o música culta, cuando yo reivindico que la música clásica también son los Rolling Stones, los Led Zeppelin o los Black Sabbath.
Sí, sí, totalmente.
¿Qué cojones?
Amén.
Amén, exacto.
Muy bien.
Y oye, y otro concierto estrella de este fin de semana, que es el 19 aniversario de la Boite, será el sábado. Y este fue el concierto sorpresa que se habían dejado para última hora, que será a las 11 de la noche, 18 euros, con Juancho Scolari y la Rude Band. Esto es para los que les va el rollo, bueno, es de la historia así de Skins y tal, pero bueno, que están muy bien esta gente, ¿eh?
Bueno. Muy bien, pues ya veis que propuestas hay para para futuro inmediato, o sea, para este fin de semana, y a medio plazo, que ya hemos dado dos festivales para el mes de abril, con lo cual es cuestión de ir haciendo agenda y buscar para no perderse estas oportunidades, ¿eh? Ahora vamos con el Melo Malo. Ya sabéis que el Melo Malo lo podéis leer en las páginas del periódico La Mañana y que es muy fácil, ¿eh? La mecánica es muy fácil. Tú te vas a donde venden periódicos, compras el periódico La Mañana y buscas. Y además también vas a encontrar toda la información que nos da Andrés Rodríguez, que habita en la zona de espectáculos, ¿eh? Hacia el final del periódico. Y después, pues los viernes, tenemos la suerte de que Andrés nos escoge un Melo Malo y nos lo explica directamente de viva voz. Así que, Andrés, ¿cuál es el Melo Malo que nos has preparado para hoy?
Ya estamos con las de siempre. Pensaba que musicalmente nos habíamos ido desprendiendo de los complejos, pero parece ser que son muchos todavía los que opinan que los grupos guiris suenan diferente, es decir, mejor. Esta conclusión surge de las últimas visitas de artistas procedentes de allende nuestras fronteras que están dejando el pabellón de esta ciudad muy alto a nivel internacional. Aunque ya se sabe que esto se debe a la ilusión de la iniciativa privada, no de la pública, que recauda a diestro y siniestro el contribuyente para unos fondos más perdidos que un pulpo en un garaje. No creo que se trate de actitud, ni de técnica, ni siquiera de virtuosismo innato. Tal vez se deba a la predisposición de la escucha por parte del oyente. Está claro que tratándose de rock and roll, todo suena mejor en inglés, porque así es como nos han habituado los monstruos del rock. Pero no ha sido en vano el esfuerzo realizado por los músicos de estas latitudes, convirtiendo en algo con personalidad propia a un género surgido en las entrañas de la Gran Bretaña. Por esa misma regla de tres, los británicos tendrían que arrasar y ser insuperables en materia futbolística, y no lo son. Pues en la música un tanto de lo mismo. Está claro que cuando vienen foráneos pegan un cantazo serio, pero también son humanos y tocan los mismos instrumentos a la hora de saltar a escena. El carácter también se constata a la hora de dejarse la piel en un concierto, pero sigo opinando que tan digna es una buena banda española que una extranjera, afirmación que me atrevo a hacer extensiva con los grupos catalanes, a excepción hecha de esos artistas del régimen, y por supuesto leridanos, algunos con un nivelazo altísimo. No es ninguna tontería que algunos músicos de nuestra ciudad que compartimos aquí sean requeridos en festivales, giras e incluso como acompañamiento de alguno de los grandes, no solamente de rock, sino de jazz, blues y lo que se tercie dentro del cómputo de la música de calidad. Por eso es de esperar que ya nadie se cuestione si los guiris suenan mejor. Oh yeah.
Por cierto, haciendo el símil de deportes, ya sabes que al Madrid le ha vuelto a tocar al City, ¿eh? En Champions.
Bueno, pues ya debe estar temblando el Guardiola, o sea, ¿no? ¿Qué bueno, te crees? Y el que tiembla también es vosotros con el Mbappé, ¿eh?
Sí, bueno.
Que el Barça lo ha tocado con el PSG, bueno.
Con el PSG, que sí, pero si el Barça es un premio haber llegado aquí, ahora ya
sí, es carajo.
Que nos eche, o sea, lo que nos eche, da igual el mejor que el peor. O no, ya
bueno,
veremos,
pero,
¿eh?
Pero que no os metan ocho como aquella vez, ¿eh?
Bueno, oye, que el Madrid juega el primero en casa, ¿eh? Yo creo que Ancelotti tampoco estará contento, ¿eh? Con el sorteo.
No, porque yo quería que me hubiera tocado contra el Barça, oye.
Oye, un clásico en Europa, estaría bien, ¿eh? Estaría
y bueno,
bien.
Pero me hubiera gustado más tarde, o sea, una final Barça-Madrid en Europa hubiera sido perfecta. Por el bien del fútbol, el bien del fútbol de aquí, nuestro.
Tal como han quedado en el sorteo, si llegan los dos a la final, llegan cada uno por un lado del cuadro. O sea que si se tienen que encontrar, serán la final. Mira.
Ah, pues mira, estaría bien, mira, apostamos por ello.
Venga. Al menos por la supremacía española en Champions, oye.
No, claro, hombre, porque tiene más emoción. Además, un Barça-Madrid lo ve todo el mundo.
Claro. Totalmente. Bueno, Andrés Rodríguez, nosotros a lo nuestro, a la música. Hablamos la semana que viene, que será ya la última antes de Semana Santa. Bueno, estaremos a las puertas de Semana Santa, ¿eh?
Ah, sí.
No haces vacaciones, ¿no? La semana que viene.
No. O sea,
te llamo. Vale. Andrés Rodríguez, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida. Oh, yeah.
I apa, nosaltres farem una pausa perquè encara hem d'arribar a la una parlant de cinema amb la Mònica Monbiela i des de l'Espai 540 Polsades ja saps que farem repàs, una mica de repàs dels Òscar, que tot va molt ràpid avui en dia a la vida, però fa 4 dies que hem tingut els Òscar aquesta setmana. Per tant, anem a parlar una mica i després, ja saps, les 4 propostes que ens porta cada setmana la Mònica Monbiela. Vinga, fem una pausa rapidíssima.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8 y media a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Dale la bienvenida a la primavera con una nueva mirada. Ven a los Spin Days de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y todas las gafas de sol a mitad de precio. Todas al 50%. General Óptica. Tu mirada eres tú.
¿Es ver un atardecer y solo piensas en vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Vuela directo a Los Cabos con Iberojet. Descubre sus paisajes desérticos y sus impresionantes playas durante 9 días en hotel de 5 estrellas, con todo incluido desde 1.625 euros. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que podamos darte el viaje que necesitas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Las vacaciones de Semana Santa, unos años caen antes y otros después. En El Corte Inglés te ayudamos a prepararlas ya con una selección de productos pensados para disfrutarlas. Como la pala de pádel Starby Astrun en exclusiva para El Corte Inglés, que antes costaba 350 euros y después 139. Hasta el 21 de marzo, prepárate con todo para tus vacaciones. En tienda web y app El Corte Inglés.
No Parador Gualda, menú diario a 12 euros y menú fin de semana con carne a la brasa, caragols a la llauna y más exquisiteces a 18 euros. Salón para fiestas con baile y discoteca. Habitaciones reformadas con baño, televisión y climatizadas a 50 euros doble. Amplio aparcamiento y parque infantil. No Parador Gualda, reserva tu comida de empresa al 973 23 06 65.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara ja parlem de cinema, camí cap a la una de la tarda, a les 540 polzades, amb la Mònica Monbiela. Mònica, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
I amb la Mònica Monbiela anem a fer una... No mirem, Mònica, la porra dels Òscar, que al final no sé, no me la vas acabar dient, amb el qual jo no sé si vas encertar molt o poc o si t'has sorprès molt o poc, eh?
No, vaig encertar bastant. Vaig trobar que va ser molt previsible tot, la veritat. Tret d'algunes, potser d'algunes coses que no m'esperava, la majoria d'Òscar, sobretot els principals, director, pel·lícula, actriu, actor, secundaris, estava cantat.
Sí. Hi ha alguna pel·lícula que pensava que s'enduria més Oscars i al final no se'n va endur cap o se'n va endur un? Bueno, són aquestes coses. No sé...
A veure, el tema és Oppenheimer, que ja es preveia, doncs es va coronar com la gran guanyadora dels Oscars amb 7 premis, no? Mm. Amb 7 premis, que entre ells millor director, millor pel·lícula i millor actor principal. Diré, això ja és...
Els principals.
Boníssim. Millor actor principal, actor protagonista, vull dir que és Cillian Murphy, que la gent que mire sèries i sobretot que ha vist Peaky Blinders és el nostre Tommy Shelby. Aquest senyor es mereix tots els Oscars del món. I, per sort, n'hi han donat un, encara que sigui per Oppenheimer. Jo li donaria per Tommy Shelby, però bé, la vida va així.
Uh-huh.
Llavors,
la millor, l'Òscar a la millor actriu també el vas cantar aquest claríssim,
eh? Sí, estava molt clar. Estava molt clar, tot i que hi ha grans interpretacions com la Lily Gladstone de Los Amantes de la Luna de l'Scorsese. Emma Stone sonava des de feia temps, havia guanyat la majoria de premis anteriors als Oscars per la seva interpretació de la Bella Baxter a Poor Things, i evidentment jo li dono i se'l mereix i està sublim a la pel·lícula del Yorgos Lanthimos. Vull dir que aquests eren previsibles però també bastant merescuts des del meu punt de vista.
Clar. Clar, Barbie, per exemple, al final res, la de la música, la cançó.
La cançó, sí. Que era la de la Billie Eilish, que sí. Clar, bueno, també li donen a qui li donen, és a dir, jo crec que li van donar per qui és ella i la bona cançó, no per la pel·lícula.
Yeah.
De rebot sortia la pel·lícula, però era com una més a més, no?
Sí. Sí, sí, sí. I la Societat de la Nieve al final es va quedar sense. Bueno, a veure, és que hi ha moltes que es queden sense premi, no vol dir que no siguin bones.
Evidentment, jo crec que la gent sempre ho diu i ha de ser cert. És a dir, que t'escolleixin ja per formar part de les candidatures als Oscars, per mi això ja és un... que t'ha tocat la loteria. Si a més guanyes, doncs sí. Però que estiguis entre els millors dels millors del cinema americà, això ja dona molt prestigi i, a més, doncs això, molta promoció a nivell internacional.
Sí,
llavors, que la Societat de la Neu no hagi guanyat és dolent? No. És boníssim que hagi estat escollida entre les millors pel·lícules de parla no anglesa.
Clar.
A partir d'aquí l'han vist 200, crec que va dir 200 milions de persones al món a través de Netflix.
Sí, imagina.
Tu saps el que és això?
Clar, és que...
Per una pel·lícula catalana.
Sí,
és que
sí,
és
sí,
impensable.
Sí, sí, sí. No, no, estic d'acord, estic d'acord. Després, a veure, clar, un cop estàs allà vols guanyar, evidentment, però, però el ser seleccionat crec que és el gran premi, per suposat que sí. Molt bé, doncs, per exemple, del que et deia abans, la pel·lícula del Martin Scorsese de Los Asesinos de la Luna, que a priori jo no l'he vist, però el tràiler sí, i pensava que alguna cosa rascaria i res tampoc.
Los Asesinos de la Luna és una pel·li que, a veure...
Llarga, és llarga.
És bastant densa, lenta i... Bueno, se salve per les interpretacions Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, etc. Però la història és densa, Scorsese és molt bo fent aquest tipus de cine, però no és un cine que agradi a tothom.
Clar.
I és el que sempre li passa a Martin Scorsese. Sí, és brillant, és un director meravellós, un gran narrador d'històries, però d'un tipus de cine en especial, que moltes vegades doncs no entra bé als paràmetres dels que voten els Oscars, ja està.
Bueno, doncs res, ja tenim els Oscars 2024 donats, ja han passat la festa, la ressaca i tot plegat, ara ja pensa els de l'any que ve.
I... Per cert, destacar moment icònic i viral de la nit, que és la interpretació de I'm Just Ken del Ryan Gosling, que jo crec que s'ha convertit potser en el fet més destacat de la cerimònia.
Bueno, aquest i em sembla que va sortir una altra persona a donar un premi sense roba.
Ah, sí, el John Cena, no? John Cena?
Sí, no sé, un lluitador, no? És que no sé, la gent...
No, és un actor, però era, sí, exlluitador d'això de lluita lliure, que per cert avui en parlarem, i que ara és actor, i sí, va sortir a entregar el millor vestuari.
Va sortir despullat. Bueno, res, per cridar l'atenció, escolta, tot s'hi val. En fi, escolta, va, anem a repassar quatre propostes que ens proposes que s'estrenen i que entraran a les quinieles dels Oscars de l'any que ve. Per exemple, aquesta, va.
¿Y ese qué pueblo es?
Yo qué sé.
Conclusión, que estamos perdidos.
Pa' variar.
Vamos a tomar el pueblo.
¿Para qué vamos a tomar el pueblo si estamos huyendo a Francia?
¿Pero quieres dejar de interrumpir?
Estará ahí hasta el día que mueras. Y después.
Fanática de los cojones.
Presiento que va a ser un día especial.
¿Y entonces? ¿El plan cuál era, comandante Boca?
Tratamos demasiado bien a las mujeres. Déu n'hi do quin títol, Mònica.
Bueno, aquesta més que la travessa dels Oscars, diguéssim que els Goya...
Sí, els Goya, sí, sí, sí.
Es tracta d'una pel·lícula espanyola protagonitzada, entre d'altres, per Carmen Machi. Potser pel públic en general seria Aida, no?
Sí.
La gent que veia la sèrie. Ella interpreta a Remedios Buendía, que és una defensora de la seva pàtria i la vol defensar fins a la mort, I un dia, a la tardor del 45, que és just quan acaba doncs, la Segona Guerra Mundial, es produirà un atac fatídic d'un grup de maquis que han tingut la mala idea de prendre per força l'estafeta on Remedios s'estava provant el seu vestit de núvia amb tota la il·lusió del món. En aquest moment ja comencen les represàlies a partir de la patriòtica Remedios i no deixa de ser, a veure, com una paròdia de, ambientada ja a finals de la Guerra Civil, principis de la dictadura, de dones que en el seu moment ja eren més avançades i volien ser lliures. Mm. I tot i que eren patriòtiques, també aquí hi ha un rerefons ja feminista.
Senyora Remedios, yo soy su vecino. ¿También quiere verme muerto a mí?
Pues sí.
A todos los que se pongan por delante. Bueno, no es una peli de humor, ¿eh? No es una comedia, vaya, voy a decir.
No, pero... Pero es presenta una mica, doncs, això, anant a la paròdia. No es una comèdia, però seria una paròdia.
Vale.
Això sí.
Molt bé. Tratamos demasiado bien a las mujeres, sí. Aquesta és la estrena espanyola de la...
Bueno, de la setmana,
sí, de la setmana. Ara anem a El Clan de Hierro.
Desde niño, la gente ha dicho que mi familia está maldita. Mamá intentó protegernos con Dios. Papá intentó protegernos con la lucha libre. Decía que si éramos los más duros y los más fuertes, nada podría con nosotros. Yo le creí. Todos le creímos.
Bueno, és una història interessant de relacions familiars, aquesta.
Sí, sí, és un biopic esportiu que està basat en fets reals i en la vida d'uns germans, que es deien Boneri, que van ser lluitadors professionals de lluita lliure a principis dels anys 80 i van ser molt bons. El que passa és que aquesta família doncs, arrossega una pressió per part del pare molt extrema que fa que acabin bastant malament molts d'ells. Clar, no, tampoc farem spoilers,
no, no.
Perquè no cal, però el que comença sent, doncs, un pare... És que em recorda molt una mica el pare aquest, el pare de la Serena i la Venus Williams,
sí,
pare?
Sí, sí.
Salvant diferències, que són aquests pares tan exigents que es veuen com a identificats en els seus fills i volen que els seus fills arribin on ells no van arribar i, clar... en el fons els maltracten d'alguna manera, no? Amb sí. Aquesta pressió extrema. Què passa? Que aquests fills, doncs cadascú és com és. I amb algú li va bé aquesta pressió i als altres no. Els fills interpretats per Zac Efron, de High School Musical, el Jeremy Allen White, que aquest ara ja el coneixem per ser el nòvio de la Rosalía aquí a Espanya, i per la resta del món és el protagonista de la sèrie de Bear, ha recollit molts premis, i dos nois més que no són tan coneguts. Aquests quatre formen el clan de Hierro, aquest de Iron Claw, i és això, però te dic una cosa, no deixa de ser, per mi, una tragèdia d'aquestes d'Antena 3 d'una tarda, que tu diràs, el diumenge a la tarda, tragèdia en Antena 3, vale. De Iron Claw.
Quizá te esfuerzas demasiado.
Tranquilo, Kev, solo estoy enfermo. Tengo miedo, hermano. Estoy fuera de control.
Ha sido un accidente horrible.
Tendría que haberlo evitado. Tengo que pensar en mi familia.
Tu deber es luchar. Cumple el acuerdo o se acabó.
I aquest que parla, com deia la Mònica, no és el mànager, que és el pare. Bueno, que és el pare mànager.
Exacte.
En fi, bueno, El Clan de Hierro. Vinga, que saltem a un altre cas, me sembla que està basat en
fets
verídics.
Sí, sí, sí.
El caso...
Aquesta és l'estrena francesa de la setmana.
Ah, vale, doncs pues el caso Goldman, que... No, que... Mira, que aquesta vegada sí que he trobat el tràiler en castellà.
Vinga.
Goldman, Pierre Bernard, nacido en Lyon el 22 de junio del 44.
¡Goldman inocente!
Los hechos que se le reprochan son los siguientes. 4 de diciembre de 1969, alrededor de las 8, haber atacado a mano armada una farmacia ubicada en el distrito 11 de París. Homicidio intencionado de las dos farmacéuticas. ¿Se le puede calificar de gánster?
Sí.
¿Y de asesino?
No, en absoluto.
Y que quede claro, ¿eh? De asesino no. Què és aquest cas?
Vale, es tracta del cas Goldman, és una pel·lícula francesa que ha guanyat molts premis, va guanyar uns quants Césars, vale? Sobretot amb interpretació principal i algun més. És un drama judicial basat en fets reals, com hem dit, al voltant del cèlebre judici ocorregut a França als anys 70, contra un activista que es deia polític, que es deia Pierre Goldman, vale? L'any 1969. Pierre Goldman és un intel·lectual d'esquerres, un supervivent de l'Holocaust, una icona literària, i el detenen a París. A París se l'acusa de cometre 3 atracaments, a més d'un sagnant robatori que acaba amb la vida de 2 persones en una farmàcia. Goldman reconeix els primers 3 cops, els primers 3 atracaments, però no la seva participació en aquest atracament a la farmàcia que acaba amb 2 morts. Llavors, es mediatitza aquest judici i, evidentment, recolzat per l'esquerra francesa, el judici de Pierre Goldman, doncs, passa a tenir un enorme interès mediàtic i veus com conflueixen els poders mediàtic, polític, etc., amb un cas que al final hi havia 2 persones mortes.
¿Por qué este juicio nos fascina tanto? ¿Por qué es imposible quitarle los ojos?
¿Quién es para hablar de mis padres de ese modo? ¿Qué ha hecho en su vida? Mis padres son ejemplares y valientes, héroes.
¿Puede describirnos al hombre que vio usted huir? Gire un poco hacia la pared.
Bueno, doncs, haureu de... No mireu la història, perquè, clar, està basada en fets reals i, per tant, ja veureu com acaba. Per tant, és esperar-se i veure-la, el caso Goldman. Y ahora acabemos con ¿Cómo tener sexo? A ver, es una película, eso, Joventut, música, nit, alcohol, drogues...
I rock and roll, sí. No, rock and roll no, serà ja trap o rap, sí. O les coses que escolti ara la gent jove, o reggaeton, exacte. Doncs això, Com tenir sexo o How to have sex, és un drama adolescent. Hi ha 3 joves britàniques que se'n van de festa, bueno, de vacances i tal, a la costa grega. Allí el que volen, doncs, lo de sempre, no? Veure, sortir de festa, lligar, en el que seria, doncs, el millor estiu de les seves vides. Llavors, què passa? A tot això, evidentment, no paren de tenir converses sobre tenir sexe, perquè estan en un moment en què elles no descobreixen tot això. Les 3 joves, pel que sigui, no ho podem dir, s'enfronten a algun tema dolorós relacionat amb el tenir sexe, records incòmodes que afloraran potser en aquestes vacances, i al final se n'adonaran que el plaer passa per complaure's primer a si mateix i després als altres. Bueno, és una pel·lícula també bastant feminista, hem de dir.
All right, do us a favor and wake Tara up.
And she yours.
My mum's life, I'm not joking.
I just look proper, yeah?
Bueno, aquesta pel·li també és d'aquestes de dissabte a la tarda,
peli,
si vols.
Hem de dir que és una pel·li indie, d'aquestes que en diríem d'autor, sí. D'acord? I que, bueno, es tracta d'entrar-hi. Si t'interessa la història, està ben explicada, es pot donar una oportunitat, però no és una pel·lícula per a tots els públics. Clar, no és Film 2 ni és re de Marvel, m'entens?
No, evidentment, no espereu això. Doncs escolta, que ens plantem a la una. Aquestes són les 4 propostes cinematogràfiques que ens fa la Mònica Monbiela des dels 540 polzades d'aquesta setmana. Mònica, bon cap de setmana.
Igualment, que vagi bé.
I jo sóc el Ricard Álvarez, ens plantarem a la una de la tarda i després hi tornem al migdia de COPE amb la Mari Carmen Salvador, que estarà amb nosaltres, i també l'Espai Groc, amb totes les propostes del món de les arts escèniques, dels espectacles, de la música, des de l'Auditori, Biblioteca, Caixa Fòrum, etc. Tot això aquí, a COPE Lleida.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La denuncia de Hacienda y la Fiscalía contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso pareció un movimiento calculado para contrarrestar políticamente el tufillo del caso Coldo en el PSOE. El nombre de la pareja de Ayuso, Alberto González, y la denuncia a los 350.000 euros que le investiga Hacienda se filtraron en tiempo y forma a la prensa, justo antes de que el presidente del Gobierno fuera a responder en el Senado preguntas sobre el caso Coldo. El debate está ahora sobre la filtración interesada que se ha hecho de unos datos privados. ¿Qué pasa cuando esos nombres y esos datos los hace públicos un funcionario o una autoridad que se supone tiene un deber de confidencialidad? ¿Dónde queda la protección de cualquier ciudadano? Aquí es donde se le puede estar complicando la situación a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la Hacienda Pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país.
La ministra Montero aludía a una información sobre la pareja de Ayuso que salía en los medios. No tendría nada de especial si no fuera porque esa noticia no se había publicado todavía, como ella dijo. Para el PP, esto demuestra que Montero, como mínimo, conocía qué se había filtrado y sobre quién. Esto es lo que lleva a la noticia que esta mañana adelantaba Carlos Herrera, aquí en COPE.
Este programa ha podido saber del entorno jurídico del señor González, que es el novio de Isabel Díaz Ayuso, que prepara una querella contra Txoni Montero por revelación de secretos, también contra la Fiscalía, también contra la Agencia Tributaria. Y este tipo de querellas, en el caso de prosperar, cuidado porque conllevan penas de cárcel.
Herrera alude al artículo 417 del Código Penal, que se refiere a los funcionarios y autoridades que revelen información que posean por razón de su cargo. En los casos más leves puede acarrear una multa y la inhabilitación, pero cuando esa información filtrada genera un daño a un particular, podría pedirse incluso de 2 a 4 años de prisión. Ayer, por cierto, la ministra negó haber dicho lo que dijo, pero ahí está la grabación que verifica que sabía una información antes de que se publicara. Están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Sí, Pilar, con un terrible suceso que nos llega también desde Barcelona, un hombre habría matado a sus padres y después se habría suicidado. Así lo investigan los Mossos de Escuadra, quienes primero han encontrado el cuerpo de la madre en un domicilio y luego el de los otros dos fallecidos en otra vivienda. Precisamente en Barcelona y en otras cárceles catalanas están hoy protestando los funcionarios de prisiones. ¿El motivo? Bueno, pues que el pasado miércoles un interno de la cárcel de Tarragona asesinó a la jefa de cocina. Después se quitó también la vida. Funcionarios exigen la dimisión de la consejera de Justicia de la Generalitat y denuncian la falta de medios y de seguridad con la que están trabajando. Y Rusia está votando hoy en unas elecciones presidenciales y parlamentarias que me temo van a tener muy pocas sorpresas. Pilar, hasta el domingo 112 millones de ciudadanos rusos están llamados a las urnas, de las que se espera que salga Vladimir Putin nuevamente como presidente. Sería su quinta reelección por 6 años más. Y en un libro autobiográfico que se publicará el próximo martes, el Papa comparte recuerdos de su vida y afirma que no piensa renunciar a menos que surja un grave impedimento físico y si llegara el caso sería obispo emérito de Roma. El libro titulado Vida, mi historia en la historia ha sido escrito con la ayuda del vaticanista Pablo Marchese. Y este mediodía se ha inaugurado en la localidad palentina de Fromista el Museo de San Pedro con un importante número de obras de carácter religioso procedentes de distintos templos de las localidades cercanas. La Fundación Las Edades del Hombre ha diseñado esta muestra en varios bloques temáticos para los miles de visitantes y peregrinos que recibe a través del Camino de Santiago y a personajes como San Telmo, que nació precisamente en esta localidad. Así que miran por dónde puede ser un buen plan de fin de semana.
Gracias, Correas. Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bombazo en la Champions, Real Madrid-Manchester City.
El sorteo de cuartos de final de la Liga de Campeones ha propiciado un Real Madrid-Manchester City. Se va a enfrentar al campeón de Europa y primero en el Bernabéu. Las otras dos eliminatorias de equipos españoles son París Saint-Germain-Barcelona y Atlético de Madrid-Borussia Dortmund. Al director de fútbol del Manchester City no le gusta que se repita tanto un City-Real Madrid.
Que me ha salido de que qué pesados, ¿no? Otra vez, ¿no? Que... aburridito ya con las bolas estas, siempre lo mismo, ¿no? Pero bueno, esto es unos cuartos de final, ¿no? Nosotros intentaremos acordarnos de lo que pasó el año pasado. Madrid se acordará de otras ediciones, ¿no? Pero nos intentaremos acordarnos del buen partido que hicimos en casa y que al final conseguimos llegar a la final.
En semifinales, cruzaría la eliminatoria del Madrid con la del Arsenal Bayern Múnich y es posible que haya un Atlético de Madrid-Barcelona en semifinales. Ha habido lista de la Fuente para los partidos amistosos contra Colombia y Brasil. Las novedades en la lista son los centrales Cubarsí del Barcelona y Vivian del Atlético de Bilbao. Y está hablando ahora mismo del caso Brahim.
Os dije que no he hablado con él, no he exigido nada, a mí personalmente, pero yo cuando hablo de exigencia y de condiciones, lo hablo de manera general, de manera como una máxima. A mí no me ha preguntado, no me ha exigido nada, pero realmente porque no tenía nada que exigir, si él tenía claro que quería jugar con Marruecos.
De la Fuente ha añadido que el 9 de marzo en la Federación Española había un documento en el que Brahim renunciaba a jugar con España.
Todo esto y mucho más hasta las 4 de la tarde aquí en Mediodía COPE.
I escoltem tot seguit la glosa del nostre bisbe Salvador.
Dia del seminari. Hi ha realitats i situacions que provoquen al ser humà diverses emocions: estranyesa, repulsa, adhesió, dolor o alegria. I són fàcils d'identificar perquè causen molts problemes socials. Qualsevol de nosaltres podria fer una relació d'allò que passa al nostre voltant i que ens omple de preocupació. Guerres o fam, desigualtats, tràfic de persones, maltractament de les dones, mil coses. Els cristians acudim a Déu per sol·licitar ajuda davant d'aquestes problemàtiques i poder trobar una solució acceptable i beneficiosa o almenys per mitigar-ne les conseqüències perverses. Fa unes setmanes que els bisbes demanàvem oracions per la pluja. Constantment preguem per la pau i la fi de les guerres. Hi ha jornades sobre immigrants i malalts i mil campanyes distintes. A l'interior de l'Església també hi ha situacions que ens obliguen a demanar l'ajuda de Déu. És el cas d'aquest diumenge, que pregarem pel seminari, pels seus formadors, pels seminaristes i per tots aquells amb responsabilitat directa en aquesta institució. L'oració cristiana és una autèntica comunicació, d'anada i tornada, on escoltem, parlem i demanem. Lloem a Déu i li donem gràcies. I això ho fem avui, demanant al Senyor per la institució seminari, que és on es formen els joves que busquen i volen servir a la Iglesia en el ministeri sacerdotal. El lema del seminari, del dia del seminari d'enguany és: Pare, envia'ns pastors. És una oració de petició, com podeu comprovar. I també li demanem al Senyor que ens ajudi. Tots hem de donar suport a una pastoral vocacional autèntica que animi els jovens a posar-se al servei de la comunitat com a pastors que escolten, que acompanyen, que ensenyen i que promouen la santificació de tot, de tothom. A més de la petició a Déu, que demostra la nostra confiança i anteposa la seva gràcia als sentiments humans, és important recordar la responsabilitat que tenim tots amb el seminari. Els pares i les famílies cristianes, els sacerdots, els catequistes, per supost el mateix bisbe, tots tenim una responsabilitat a la que tenim que fer front. Necessitem canviar el curs de les coses i no quedar-nos paralitzats davant de les dificultats i mancances. Necessitem treballar units en l'important desenvolupament de la pastoral vocacional. Amb la meva benedicció i afecte, el vostre bisbe Salvador.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a COPE Lleida i ho fem a 21 graus a la ciutat de Lleida. Recorda que avui ens hem quedat amb una mínima ja de 9 graus positius i que si fem una ullada a les mínimes que hi ha hagut aquesta passada nit, doncs veurem que són altes, eh? 9 graus a Lleida, al Carràs i a Juneda 11 graus, 10 a l'Es, a les Borges, 10 a les Borges Blanques, a Tàrrega, Mollerussa, Alpicat, 8 a Balaguer o a Serós, 9 a Cervera, 7 a Solsona, Artesa de Segre, 6 a Tremp, 4 a Sort, a la Seu d'Urgell, a Viella, a Tuixent, 2 graus positius al Pont de Suert i Arties, i ja marxem a les cotes 2.500 de Boí o Baqueira, on han baixat a 1 grau sota zero, i a la Pica d'Estats a 3.143 metres, 5 graus sota zero. Estem a 3 graus per sobre del que teníem ahir a la mateixa hora, i ja saps que ahir vam estar per sobre dels 20-21 graus. Per tant, 22, perdó, ahir ens vam quedar 22 graus. Veurem on acabem avui, però vaja, ja t'avanço que si fem cas a la mitjana del mes de març, la màxima de tot el mes de març dels darrers 85 anys, la mitjana és de 18,4 graus. Ara mateix ja estem a 21. Ahir màxima de 22 i evidentment s'espera que passem avui, perquè ja estem per sobre, eh, de la temperatura que tocava. Laura Vila, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. El cel està ennuvolat al Pirineu i poc ennuvolat a la resta, amb intervals de nuvolositat d'evolució diurna a la meitat nord i amb probables xàfecs dispersos al Pirineu. Les temperatures màximes baixen al Pirineu i es mantenen sense canvis a la resta. Marcaran 23 graus a Lleida i el vent és fluix variable amb predomini de la component oest i ocasionalment moderat al terç sud. Demà el cel estarà poc ennuvolat amb intervals de núvols alts. Les temperatures màximes pujaran lleugerament de forma més acusada al Pirineu i marcaran 23 graus a la Seu d'Urgell, 22 a Lleida i 17 a Viella. I el vent serà fluix variable amb predomini de la component oest. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Nosaltres ara ja fem una pausa, però molt ràpida, i de seguida està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador.
El restaurant Cal Nanet, icona de la cuina tradicional de Lleida, busca seguir ampliant la seva història amb persones que vulguin agafar el relleu dels caragols, els calçots i les carns a la brasa. Si voleu seguir endavant amb un restaurant referent a la província, poseu-vos en contacte al telèfon 690 39 31 11 o al correu calnanet@calnanet.cat. La família de Cal Nanet agraeix als seus clients tots aquests anys de fidelitat.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes des de 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974 47 14 38.
Barberia Federico. Ahir i avui segueix cuidant el cabell i barbes dels seus clients. Àmplia trajectòria i professionalitat, a més d'un tracte personal, defineix el nostre equip. Estem a l'avantguarda en els diferents estils perquè el teu tall de cabell sigui l'adient a la teva personalitat. Ens agrada que els nens surtin contents de la perruqueria. Barberia Federico, al carrer Vall Calent 28 i el telèfon 973 26 65 12. Entenem la inquietud de l'home d'avui.
Cope Lleida.
I un divendres més està la Mari Carmen Salvador asseguda aquí als estudis. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
És que la tenim molt a prop, la Setmana Santa. Semblava lluny, però la tenim molt a prop. I a més, avui anem a parlar d'un concert, del concert de Setmana Santa, que és molt esperat.
Efectivament, aquesta Setmana Santa ha vingut molt aviat, molt alta, i quasi ens troba una miqueta a contrapeu, perquè Carnaval, i bum, ja tenim aquí la Setmana Santa. Bé, doncs els premis del certamen, convocat per l'Acadèmia Mariana a l'octubre del 2023, l'any passat, estava dedicat a la Mare de Déu de la Soledat de la Congregació de la Puríssima Sang. Bé, doncs ja té finalistes i demà dissabte, 16 de març, a l'inici del concert de Setmana Santa de la Banda Municipal de Lleida, seran interpretades les dues obres finalistes i s'entregarà el Premi de Mariologia, que està convocat també el passat mes d'octubre en el decurs del certamen marià dedicat a la Mare de Déu de la Soledat. En parlem, pues, avui amb el conciliari de la congregació, mossèn Jaume Melcior. Bon dia, mossèn Melcior.
Bon dia, Mari Carmen.
I amb el vicepresident de l'Acadèmia Mariana de Lleida, el senyor Jordi Curcó. Bon dia, Jordi.
Bon dia.
Gràcies.
Per retrobar-nos.
Gràcies a vosaltres per venir. Demà dissabte, hem dit, s'acabaran d'entregar els premis del certamen de l'Acadèmia Mariana, un fet inusual els últims temps. Quin ha estat el motiu?
Bé, inusual del tot. El motiu ha estat que un concurs de composició musical necessita bastants mesos perquè els compositors facin una obra com Déu mana, no? Aleshores, nosaltres vam convocar el certamen a finals de maig, es tenien que donar els premis a l'octubre, es tenien que fallar al setembre, l'estiu entremig, fer una poesia potser no es necessita tantes setmanes ni tant temps, però composar una marxa de processó com Déu mane, pues sí que es necessita pues, molta dedicació i molt temps. Aleshores, amb Adeu Urrea, el director de la banda municipal de Lleida, ell ens va aconsellar que com a mínim 3 mesos necessitaven els possibles concursants per composar una marxa de processó. I això és el que vam decidir, i vam decidir que els premis es donarien al concert de Setmana Santa que cada any la banda municipal fa a la nostra ciutat. I que amb aquest motiu pues, se faria com una segona part del certamen, que seria la cloenda, dedicat enguany, com sabeu, l'any passat, 23, però s'acabarà aquest dissabte, dedicat a la Mare de Déu de la Soledat de la Sang, en aquest any dedicat a ella, com no s'havia fet mai tampoc, a la ciutat de Lleida. I aquest ha estat el motiu. I estem molt contents, perquè el mateix Urrea ens ha manifestat la seva impressió sobre la convocatòria, gratament la participació sent nombrosa, perquè hem rebut 11 composicions musicals i d'arreu de Catalunya i de la resta de l'Estat. Tinc el llistat aquí. Han vingut obres de compositors de la Sentiu de Sió, Lleida, de Barcelona, d'Amposta, Tarragona, de Meliana, València, el Palmar, Múrcia, el Corcón, Madrid, Algeciras, Càdiz, Valdemoro, Madrid, Granada, Santander i Sevilla. En total, 11 obres. D'aquestes 11 obres, el jurat, que estava precedit per l'Amadeu Urrea, també hi havia el mestre de capella de la catedral, mossèn Joaquim Messalles, va triar 2 obres de 2 autors. Un és l'Antoni Josep Albuquerque i Subirats, fill del Sant Carles de la Ràpita, director de la banda de música de l'agrupació musical Repitenca, professor del Conservatori de Barcelona i del Conservatori de Vilaseca, que ha col·laborat també amb diverses orquestes catalanes i amb la gran orquestra del Liceu. Aquest és un autor. I l'altre, Francisco Javier Mondaz Hernández, resident a Sevilla, professor del Conservatori de Música de Huelva, etc., i autor de diverses composicions i marxes de Setmana Santa. Mm-hmm. Aquestes dues obres mm-hmm. s'interpretaran a l'inici del concert i el públic farà una votació per elegir quina és la millor.
Una llàstima que no hi ha cap compositor català premiant, ni algun dels, segon, ni algun, me sembla que has dit a la llista.
Aquest però, de Sant Carles de la Ràpita, bueno, resident a Barcelona.
Sant Carles de la Ràpita, resident a Barcelona. Bé, doncs ho deia perquè m'hagués agradat un compositor lleidatà, no? Cap a la nostra Mare de Déu de la Soledat.
Bé, doncs no hi ha estat.
Però no ha estat així i el musical doncs, té 2 finalistes, com acaba de dir el senyor Curcó, i de faran de jurat al públic.
Sí, en aquest cas sí. Elegiran entre una de les 2, la que més els hi complagui.
Que
serà a partir d'ara la marxa oficial de la Mare de Déu de la Soledat de la Sang quan surti en la seva processó del Divendres Sant, la processó del
ja
Sant Carlament.
Ja serà interpretada aquest Divendres Sant, mossèn Melcior.
Sí, la idea ja és que aquest any surti.
Apropis el micro, no el sentiran.
Amb aquesta marxa.
O sigui que la professor de la Setmana Santa i la banda anirà davant o darrere de la Verge?
Darrere de la Verge.
Darrere de la Verge i interpretant aquesta marxa. Bé, doncs hi tenim una cita a tots els lleidatans, eh? Vinga, que no faltem. I amb serietat, eh? Deixeu-me dir a la professor, però a la professor i amb serietat, eh? Ho deixo així i ja cadascú que pensi el que acostume a fer. També la Clarissa del Sant Crist de Balaguer, la Maria Victòria Triviño, rebrà el seu premi. I per què ara, i no en el decurs del certamen el passat mes d'octubre, també un premi que no és musical?
Bé, perquè també vam pensar en el mateix. Era un premi al millor assaig teològic dedicat a la Mare de Déu. De fet, és un premi de Mariologia. I també es necessitava cert temps per poder escriure un assaig i una obra com cal. Aleshores vam decidir, d'aquests 2 premis, allargar el període de presentació i de tancament del premi al mes de passat a l'estiu, perquè poguéssim, passat l'any, no? Perquè poguéssim els vols de Setmana Santa, amb motiu del del concert de Setmana Santa, lliurar els dos premis. I per això es farà també el lliurament d'aquest premi de Mariologia, que l'ha guanyat, com dius, la superiora de les Clarisses del Sant Crist de Balaguer, amb un magnífic treball que porta com a títol Soledat de la Mare del Senyor. Veritablement hi ha molts pocs treballs sobre la soledat de Maria. Ella mateixa ens confessava que no ha trobat bibliografia, no sabia on anar a rebuscar aquelles reflexions sobre la soledat de la Mare de Déu. I aleshores és una molt bona aportació aquesta reflexió mariana a l'entorn de la Mare de Déu de la soledat.
Bé, i ara, mossèn Melcior, hi ha algun tema, vostè, com a conciliari? Més un tema important també a destacar dins de les celebracions de Setmana Santa de la Congregació de la Puríssima Sang aquest any.
Ara estem endinsats en el quinari i acabem aquest divendres en què tenim el dia de la Congregació i és el dia que dediquem a la Passió del Senyor i a la Mare de Déu especialment el divendres. A les 8 de la tarda celebrem l'Eucaristia i a l'acabar portaran aquell mantell que ha sortit als diaris i el beneirem. I aquell mantell servirà com a suplent en el cas de que tinguem un temps una miqueta dubtós el divendres sant, però no arrisca l'actual mantell històric. Llavors, si plou, la processó no pot sortir, però en el cas d'aquell plovís que ja acabem sortint, no arrisca. Llavors, aquell mantell el beneirem. I estic molt content perquè és un mantell fet per mans lleidatanes pures i dures. I ho han fet amb una il·lusió tremenda. I els hi estic molt agraït a les associacions i persones que han estat amb les seves pròpies mans fent-lo. I ens el beneirem divendres, potser amb alguna sorpresa més que no vull anunciar perquè estic esperant la reacció d'un artista i no sé si arribarà o no arribarà i per tant no vull anunciar res que no sé si arribarà aquest divendres. I després tenim el dissabte el concert, que això estava ideat, a la congregació teníem penjats unes lones amb la Mare de la Soledat abans de la guerra dins de la catedral, perquè estaven prohibides les processons, i aquesta idea de culminar aquest any Marià de la Verge, també portant-la a la catedral, era en un sentit espiritual. L'últim cop, el 10 d'abril del 36, la van veure entrar allí el bisbe Salvi i tants altres. I històricament és com un túnel del temps i quan la tornarem a veure entrar no havia passat més des de llavors. I veure-la amb els seus ulls un altre cop a dintre, amb aquelles emocions tan fortes perquè els hi anava la vida amb tantes coses per tenir fe, veure-la entrar serà molt potent espiritualment parlant.
Al final de la professó?
El dia del concert, que portarem la Mare de Déu a la catedral.
O sigui que aquest dissabte, demà dissabte, la Mare de Déu de la Soledat estarà a la catedral de Lleida,
sí,
i lluirà aquest manto.
El mantell antic, sí.
Mantell antic.
Sí, sí.
O sigui, no el que porta la processó?
El que porta la processó. No, portarà l'històric. El que van veure els màrtirs, el 36.
L'altre.
Portaran l'històric. Aquest altre serveix, aquest altre que he explicat, és en cas de perill de pluja, que no tinguem clar.
O sigui, portarà el que porta la professó.
Portarà el que porta la processó.
I la corona?
També.
De plata.
La corona que va beneir el bisbe del Pino i que es va fer amb plata del Pirineu de Lleida, fent els pantanos.
El embassament.
Sí. L'enginyer que tenim dedicat, Victoriano Muñoz.
Sí, Victoriano. De la Enel.
Ell era congregant i va trobar una petita veta de plata, la va fer fondre, que ell era congregant, i li va regalar la Mare de Déu amb un altre congregant.
Bueno, pues serà molt emocionant demà. Llavors, que entri la Mare de Déu i que durant tot el concert tinguem a la Verge de la Soledat present i amb aquest manto i amb aquesta corona. Vull dir, no hi podem faltar, lleidatans. Hem d'omplir la catedral, per favor.
La Mare de Déu, cal dir-ho, la Mare de Déu sortirà a 6:45 de l'Església, sí, de la Sang.
Sí.
I que tothom que vulgui veure la sortida de la Mare de Déu i acompanyar-la amb la petita processó de trasllat fins a la catedral ho podrà fer. Sortirà a 6:45 de la Sang, acompanyada per la banda municipal i per tots aquells, amb el prior de la congregació, el conciliari i tots aquells que vulguin acompanyar-la. Entrarà pel lateral de la plaça de la catedral, fins al sagrat que diem, i entrarà per aquella porta lateral, col·locant-se el pas...
Sí, perquè hi ha la rampa...
Els peus gairebé del presbiteri. O sigui que serà una entrada, podem dir,
espectacular i
impressionant. Sí, sí.
Bueno, serà meravellós. Pues, hi ha alguna cosa més? Hi ha
un... Sol un apunt més. Després, tranquil, a partir del 18 de març, hi ha l'exposició de passos a la tarda, de 6 a 8, fins al dimecres sant, divendres sant, sortirà, si Déu vol, la processó. I un apunt important, el 5 d'abril, a 8:15 de la tarda, celebrarem la missa de cloenda amb el senyor bisbe d'aquest any marià que li han fet a la Verge. I el missatge és que la Mare de Déu anirà vestida per primer cop, un altre cop, des del 31 de Pasqua, amb el mantell de Pasqua restaurat. I el missatge és a la gent que les soledats són vençudes i Maria n'és el testimoni.
Doncs bé, moltíssimes gràcies. L'acte de lliurament de guardons i el concert, com saben, com acabem de dir, se farà a la Catedral Nova de Lleida. Se sortirà ja a 6:45 de la tarda de la Puríssima Sang, de l'Església de la Puríssima Sang, i serà bueno, un seguiment molt maco per tots aquells lleidatans que tenen aquesta fe i que doncs, la professora de Setmana Santa per amb ells és alguna cosa especial, i sobretot també aquest concert en el que podran votar.
Si em deixes un momentet, el repertori del concert està dedicat a marxes de Setmana Santa. Entre altres, passen los campanilleros, Macarena, la saeta del Joan Manuel Serrat, i després hi ha una de molt significativa, jo que des, d'autors lleidatans, El carrer de l'amargura, de Ramon Roig i Torner, un compositor, músic lleidatà, que va anar a viure a Sevilla i allí va composar aquesta marxa del carrer de l'amargura, que la toquen a Sevilla, i aquest dia es tocarà aquí a la nostra ciutat.
Gràcies, doncs, mossèn Melcior, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Gràcies, Jordi, per estar aquí amb nosaltres. Vinga, i que sigui tot un èxit.
Sí. Esperem i confiem.
Gràcies.
Gràcies, Mari Carmen. Fem una pausa, que hem de començar a parlar d'activitats del cap de setmana i de la setmana vinent a l'Espai Groc.
Si mientras estás disfrutando en una playa de río, tu cabeza está en España pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Fresón, tarrina de 500 gramos por solo 2,09 euros.
¿Qué? ¡Guau!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Este fin de semana, súbete al tren de los goles.
Viajeros al tren.
Al tren de la diversión.
Gente bonita y salada.
Al tren de tiempo de juego.
Es elaborada la broma.
Este sábado, Osasuna Real Madrid.
Era como un auténtico tren expreso.
Y el domingo, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Toma.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Doncs apa, camí cap a les dues i camí també cap al cap de setmana. Ja saps que els divendres acabem amb l'Espai Groc, la nostra tertúlia d'espectacles, de cultura, de música, de complicar-te l'agenda, però en el bon sentit de la paraula, perquè hi ha moltes coses a Lleida que es fan que de vegades queden al tinter o queden... És que jo no m'havia assabentat. Doncs no, que aquí t'ho expliquem, i t'ho expliquem per complicar-te la vida. A veure si m'entens, eh? Perquè hi ha moltes coses on anar. De vegades coincideixen i tot, i has d'acabar triant. Benvingut sigui, aquest problema. L'Espai Groc, com sempre, ben acompanyats des de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Roser Gord. Roser, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon divendres.
També està amb nosaltres la directora del Caixa Fòrum a Lleida, la Maribel Tost. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
I des de la Biblioteca Pública de Lleida, la directora, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
No dubtava, que estava acabant de llegir una altra història. Després de tants anys, encara dubtem a com ens diem, que també pot ser, que se me'n va... A veure, llegeixes una història, has d'estar pel que estàs. Si no, no funciona això. En fi... Bueno, penúltim Espai Groc abans de Setmana Santa. La setmana que ve ja serà el previ a la Setmana Santa, i això vol dir, Maribel, que estareu a... Bueno, que esteu ara dos setmanes i dos dies...
De tancar l'exposició...
De tancar els miralls.
Sí, de tancar els miralls.
Per cert, i els miralls aquests ja acaben aquí a Lleida o
no,
viatgen?
No acaben aquí a Lleida, viatjaran. Viatjaran a la tardor al Caixa Fòrum de Girona.
Ah, caram!
Sí. Sí. Descansaran doncs, uns mesos curts, i després, doncs, el mes de setembre, obrirà la temporada de l'exposició Miralls dins i fora de la realitat a Caixa Fòrum Girona.
Molt bé. Doncs teniu les visites guiades?
Sí, tenim les visites guiades. Recordar que cada dissabte a les 6 de la tarda doncs, tenim la visita adreçada doncs, al públic general. És una visita doncs, que és conduïda doncs, per un educador de l'equip de Caixa Fòrum Lleida i que és una oportunitat per conèixer doncs, més a fons l'exposició. No? Recordar que s'atansa doncs, el cap de setmana, que estem oberts pues, doncs, aquesta tarda, demà dissabte al matí a la tarda i el diumenge al matí, i que a banda doncs, del servei de visita guiada a l'exposició, el públic que ens visiti trobarà doncs, a les sales d'exposicions de Caixa Fòrum Lleida una persona que li podrà fer doncs, el servei de mediació. Això és, s'hi podrà adreçar per tal doncs, que li pugui doncs, orientar doncs, en la visita, plantejar-li dubtes i qüestions i d'alguna manera doncs, fer una visita lliure, però també doncs, amb un suport, amb un acompanyament d'una persona que té doncs, una experiència consolidada en el marc de l'exposició, la qual doncs, li pot adreçar doncs, tots els dubtes i qüestions.
Molt bé. Doncs això serà fins al 1 d'abril, inclòs.
Fins a l'1 d'abril. La setmana que ve, ja a les portes doncs, de la Setmana Santa, tindrem l'oportunitat de parlar de les activitats que hem preparat en el marc de l'exposició. Tenint present doncs, que s'acaba l'exposició, hem augmentat ja de cara doncs, a la Setmana Santa, el dilluns, dimarts i dimecres, 25, 26 i 27, les visites familiars, que en definitiva doncs, és una exposició en la qual doncs, el públic familiar és majoritari. No? Uh-huh. Entre setmana, val a dir que estem rebent molts grups d'escoles i que això automàticament, doncs, durant el cap de setmana...
Reporta, un tant per cent repeteix amb la família.
Sí, repeteix acompanyat doncs, de la família.
caixaforum.org/Lleida, allà ho teniu tot, eh? caixaforum.org/Lleida. Recordeu que per visitar l'exposició Miralls, que és gratuïta i d'accés lliure, sí que per controlar l'aforament bueno, t'has d'apuntar un dia i l'hora. Ho pots fer per internet o justament quan arribis.
Quan arribis,
a Blondel directament. Eh?
Sí, sí.
De cara a la setmana vinent...
Però si em permets, a mi m'agradaria fer doncs, un petit incís, una petita pinzellada al concert que tindrem demà a Panjàs, que ja n'hem tingut l'oportunitat de parlar-ne doncs, aquests darrers divendres, però realment doncs, és una verdadera meravella, perquè hem tingut l'oportunitat d'oferir-lo doncs, ahir dijous al matí i avui divendres aquest matí pel públic escolar.
O sigui, tu ja l'has vist.
Jo ja l'he vist. I realment és un espectacle molt, molt, molt recomanable, és un espectacle familiar, adreçat als nens i nenes a partir doncs, de 6 anys, però que realment és adreçat doncs, a tot el públic que sigui amant del jazz o que no sigui amant del jazz, però es vulgui endinsar doncs, en aquest camp, aquest espectacle és una magnífica oportunitat. Mireu, perquè us féssiu una idea, hem transformat doncs, l'escenari de Caixa Fòrum Lleida en un autèntic ascensor, un ascensor doncs, dels anys 20.
El de les pel·lícules de
Hollywood. El de les pel·lícules, un ascensor que pertany doncs, a un hotel de Nova York i un ascensor en el qual es troben doncs, quatre joves, que val a dir que són quatre joves molt talentosos, molt virtuosos, que d'alguna manera doncs, comparteixen la seva passió doncs, pel món del jazz. No? I durant aquest espectacle, que dura una hora aproximadament, ens faran passar una estona, molt bona estona, amb les situacions esbojarrades que viuen cadascun doncs, d'aquests personatges dins l'ascensor, però amb una passió comuna, que és el món doncs, del jazz. No? I amb els seus instruments ens faran un petit repàs per tots aquells temes doncs, més coneguts, més rellevants, de figures tan reputades com ara Miles Davis, Duke Ellington, George Gershwin, fins i tot doncs, escoltarem doncs, temes doncs, de la Nina Simone. Val a dir que són 4 joves, tots ells són artistes experimentats i de sòlida formació, que han treballat amb nombroses formacions doncs, de jazz i altres estils, cadascú amb els seus projectes propis, no? I com els personatges que interpreten comparteixen doncs, una passió única, que aquesta passió doncs, és el jazz.
Estava revisant, s'han disparat les vendes d'entrades d'aquest espectacle. Ho dic perquè us connecteu a caixaforum.org/Lleida i hi ha dues dates, demà dissabte sí. O dissabte de la setmana vinent. Trieu la que més bé us vagi, però aviam, eh?
Sí, per allí, per allí.
Si pots fer ara, millor que després, eh?
Sí, sí, realment estem molt contents perquè les vendes van a bon ritme, però bé, jo insisteixo, és un espectacle, doncs, molt
maco. Agafeu l'ascensor, va.
Sí, agafeu l'ascensor.
Agafeu l'ascensor i combineu amb música. L'escenari és molt maco, ja, de veritat, eh? És molt maco. És aquells típics ascensors de les pel·lícules de fa molts anys.
Tonera, el telèfon, la persona que t'acompanya, el bidell, és molt, molt, molt entranyable, molt entranyable.
Això demà dissabte i la setmana vinent dissabte també, eh?
A les 6 de la tarda, que el públic doncs, que ens visiti doncs, a Caixa Fòrum Lleida, ja sigui doncs, abans o després, i assisteixi doncs, a l'espectacle a les 6, té l'oportunitat doncs, de visitar també l'exposició.
I entremig, el dijous, tenim les trobades amb...
Sí.
Codea Studio, en aquest cas.
Codea Studio, sí. Val a dir que és la darrera trobada amb artistes d'aquesta temporada. I qui és Codea Studio? Pues Codea Studio és un estudi doncs, de creació que va ser creat per Àlex Martí, José Rosales i Ricard Sunyol. El nom de Codea ve del nom d'un dels seus fundadors, que va ser José Rosales, que li deien Codo, no? I per això es diu Codea Studio. No? I qui són Codea Studio? Pues, com deia, doncs, és una agència creativa que va néixer doncs, en un bar doncs, del Poble Nou doncs, a Barcelona i que d'alguna manera han desenvolupat campanyes creatives tant pel sector privat com pel sector públic. Han treballat per l'Ajuntament de Barcelona, per l'Escola Elisava. Han fet doncs, campanyes per Puma, per marques tan internacionals doncs, com Puma, no? I els seus fundadors realment són tres apassionats per la tecnologia i l'art i enfoquen doncs, la seva forma de treballar donant doncs, una nova visió doncs, a la realitat. En l'actualitat aquest estudi està format per 12 persones, va néixer doncs, amb... Tres van ser doncs, els fundadors i aquestes 12 persones, cap d'elles ha partit doncs, del món de la publicitat, però avui en dia doncs, tenen...
Ja, anava a dir allò dels camins del senyor,
sí,
són inescrutables.
Sí.
No saps mai.
Sí, val a dir doncs, que aquesta agència doncs, en l'actualitat és una de les més reputades doncs, del món. No? I en aquesta ocasió doncs, tindrem a Caixafonum Lleida a Àlex Martí, que és un dels seus fundadors, i a Clara Rodés, que és cap d'estratègia de Codea Studios, que ens explicaran doncs, tota aquesta trajectòria artística des de com a través d'unes doncs, cerveses en aquest bar del Poble Nou doncs, van decidir doncs, d'ajuntar-se i crear doncs, aquesta companyia doncs, fins a l'actualitat. I bé, per ajudar doncs, a dinamitzar doncs, aquesta ocasió, comptarem amb Cristina Mongai. Habitualment en aquest cicle comptem amb Xavier Menós, però ha tingut un contratemps doncs, de feina i serà substituït per Cristina Mongai. Ella és una lleidatana també, és historiadora de l'art i és periodista i ens ajudarà, bueno, ajudarà doncs a que tant l'Àlex Martí com la Clara Rodés ens expliquin doncs la seva trajectòria en el món doncs del disseny.
Perfecte, doncs caixaforum.org/Lleida, allí ho teniu tot. Eh? Gràcies, Maribel.
A vosaltres.
Cope Lleida.
Mira que t'ho diem amb temps, eh? Vull dir que després no és... Bueno, igual tens coses a fer el cap de setmana o entre setmana, però que les activitats te les expliquem amb temps perquè puguis agendar-te-ho tot de manera totalment correcta. Marxem ara cap a l'Auditori Municipal Enric Granados. Us dono ja la web www.auditorienricgranados.cat. Auditorienricgranados.cat i allí ja directament cap a l'opció de programació i us sortirà Roser, que el heavy arribi a l'auditori, així.
Exactament. Demà a la tarda el heavy ens invairà a la sala simfònica de l'auditori, és a dir, és un ritme al que no estem acostumats, precisament aquí a l'auditori, però demà tindrem heavy per a xics, és un concert familiar a 6:45 del vespre a la sala 1, recomanat a partir de nens i nenes de 3 anys i per a gent de totes les edats, perquè això és un concert, viure un concert heavy en família, clar, pot ser tota una experiència.
I tant.
I a més, lo curiós que serà una fusió entre el heavy rock i el cançoner català.
Ah.
Per tant, pot ser una proposta, a part d'innovadora, ben curiosa d'escoltar.
Sí, sí.
Per exemple, ens diuen, interpretaran i es versionarà Raimon a ritme d'Iron Maiden.
Mira.
Per tant, val la pena, només per això, vindre a escoltar-lo. I aquesta proposta per fer aquest projecte s'han envoltat de músics i actors provenents de teatre i d'autèntiques bandes de rock. I per això que és un concert heavy, per viure'l, un projecte innovador, i alguns d'aquests cantants i músics provenen de bandes de, com Aspid o Zulo, bandes de heavy rock, entre d'altres. Les entrades són 10 i 9 euros, però també recordem el pack familiar als concerts familiars, que són 4 entrades al 50%.
Ai,
per tant, facilitem al màxim que es pugui venir amb família, amb els tiets, amb els amics, per gaudir.
O sigui, 20 euros 4 persones.
Correcte.
Imagina't.
Correcte. Vull dir, per tant,
a més, a la sala 1, a la sala gran, això.
Sí, sí, a la sala gran. És a dir, per a molts i per a moltes nois i noies, nens i nenes, pot ser el seu primer concert de heavy a la sala 1 de l'auditori. Per tant, tant per l'emplaçament com per la proposta, que està organitzada per l'Orfeo Lleidatà, doncs és una magnífica proposta per un dissabte a la tarda, francament.
Molt bé, això serà, a més, amb horari doncs, més familiar, per entendre'ns, a 6:45 de la tarda.
Sí,
és ideal.
I també una coseta, val a dir que, així com per si de cas, molts estan acostumats, normalment els concerts familiars duren 45 minuts, 50 minuts. En aquest cas, la durada està prevista per uns 70 minuts, és a dir, hora i 10 minuts, si fan algun vis, hora i quart. Serà una mica més llarg,
bueno,
però quan escoltes un concert així, el temps passa molt ràpid.
Això anava a dir que se'ls farà curt, segur, seguríssim. 6:45 de la tarda, moltes entrades venudes, encara en queden unes quantes.
Sí.
AuditoriEnricGranados.cat, allí mateix ho podeu mirar i triar les que queden lliures i comprar-les directament. Demà vosaltres teniu sessió doble, perquè
exactament,
a 6:45 tenim el heavy per a xics, però a 9:15 del vespre, a la sala 2, arriba Rai Gelato i Enric Peidró Quintet.
Exactament, canviem de terç i oferim jazz. Després del heavy rock tindrem jazz a la sala 2, dintre de la programació de jazz acústic. Aquest és el segon i últim concert dintre d'aquesta programació d'aquest any de jazz acústic. I ens visiten dos saxofonistes d'excepció. Vull dir, a tots aquells amants del jazz, amants del so del saxo, és absolutament recomanable aquest concert. Rai Gelato ha vingut altres vegades a Lleida, tant al Cafè del Teatre com aquí a l'Auditori. Sempre ha sigut excepcional el seu concert. Però en aquest cas, encara més, perquè s'acompanya d'aquest altre saxofonista i el que faran és fer com un homenatge a una tradició que és el llenguatge dels Texas Tenors, que eren els saxofonistes tenors provenents de l'estat nord-americà de Texas, l'estil dels quals ha deixat una impronta en totes les generacions posteriors, tant del jazz com del rock com del pop. Per tant, són sons molt exuberants, s'acompanyen també de músics d'excepció i insisteixo que serà un concert a la sala 2, que ja saps, com sempre diem, el so de la sala 2 és fantàstic, i més quan és acústic, d'acord? Per tant, absolutament recomanable, ja està, ja el tenim bastant ple, vull dir, no va Déu, qui vulgui venir, però és un d'aquells concerts també que marquen el març al nostre auditori.
I diumenge també tenim espectacle a l'auditori. Podeu fer cap de setmana a l'auditori, perquè a més et dona per anar a veure els Heavy Chicks, sortir, anar a fer un veure encara, tornar a venir, això demà dissabte, veure el jazz acústic, i diumenge a les 7 de la tarda les grans finales de la Banda Simfònica Unió Musical de les Terres de Lleida.
Sí, ja per rematar el cap de setmana, diumenge, dia 17, a les 7 del vespre, la Besum, la Banda Simfònica Unió Musical de Lleida, en la celebració del seu desè aniversari, ho celebraran amb aquest concert dels grans finales. Han atorgat importància a alguns moments conclusius, que es diu, per això es diuen finales, no? Aquestes, una selecció de partitures orquestrals de grans autors considerats clàssics, no? Amb una presència especial dels compositors russos. La Banda Simfònica Unió Musical de Lleida té una grandíssima qualitat, els seus concerts, tothom qui ha vingut queda embadalit. Celebren el desè aniversari aquí sent banda de Lleida i tocant com fan. Nosaltres el recolzem moltíssim. També demanem a tothom que pugui venir el diumenge, que els vingui a recolzar i a escoltar. Insisteixo que és la manera d'acabar el diumenge després d'aquests concerts que tenim, com bé deia Ricard, concert per a tots els gustos i edats aquest cap de setmana, sí, a l'Auditori.
Mira, estava contant ara, estic a la web, auditorienricgranados.cat. Si sou amics de la temporada, per 34 euros podeu anar als tres espectacles. No, és que és així. Per 34 euros als tres espectacles. 9 euros al Heavy per a Chicks, 16 euros al Jazz Acústic i 9 euros a aquestes grans finals de la Banda Simfònica Unió Musical de les Terres de Lleida. De veritat, jo insisteixo que no em poso a casa de ningú, cadascú s'ho sap, i cadascú sap fins on pot estirar, però per 34 euros, tres espectacles a l'Auditori i d'aquestes categories, doncs déu-n'hi-do. Això sense comptar el que ens deia la Roser, que hi ha aquests abonaments de famílies, de 4 persones al 50%, etcètera, etcètera. Però si voleu viure un cap de setmana, aquest concretament, interessant a l'Auditori, doncs hi ha aquestes tres propostes que són compatibles, que no coincideixen en horari i que les pots gaudir les tres, i per aquests preus. Dit això, anem a recordar que la primera setmana d'abril, ja després de la Mona, per entendre'ns, que és dilluns dia 1, el dijous hi ha un concert que us fa especial il·lusió a l'Auditori. Roser.
Sí, recordem aquest concert que serà històric, perquè és així com l'hem d'anomenar, aquest concert excepcional que tindrem el dijous 4 d'abril a les 8 del vespre, en el qual podrem escoltar la llegendària i magnífica pianista Martha Argerich, acompanyada de Pablo Galdo, que ens oferiran obres a quatre mans, i a la segona part del concert també amb la formació lleidatana, formació resident a l'Auditori, Lleida Art Ensemble. Ens oferiran obres de Schubert, Ravel, Shostakovich i Saint-Saëns. Insisteixo, aquesta pianista que va néixer a Buenos Aires ja fa 82 anys, per tant, no fa moltes gires i no tindrem segurament, ja us ho dic ara, possibilitat de que pugui tornar a actuar a Lleida, fa gira per Espanya, actua a Madrid, a Lleida i després a Barcelona. És, insisteixo, una oportunitat única. Moltíssima gent pagaria molt per anar a Barcelona a escoltar-la. Tenim l'oportunitat d'escoltar-la aquí a Lleida. Ha costat moltíssim fer-la venir. Han pogut aconseguir-ho. Actuaran a la Sala Simfònica. Per tant, emplacem a tothom qui li agradi la música, que tingui mínima idea de qui és Martha Argerich, sinó que la busqui, que l'escolti. És una ocasió excepcional, única i extraordinària d'escoltar a una intèrpret d'aquestes característiques a Lleida.
No, a més, és el que dius, de vegades això ho veiem publicitat a alguna sala de Madrid o de Barcelona.
Sí.
I fins i tot hi ha qui es planteja i ho fa, i escolta, ben fet que fa, si vol, de viatjar per veure aquests concerts. Però aquesta vegada tenim parada a Lleida.
Absolutament. I et diré una altra cosa, perquè és normal que passi, i ho comentàvem aquests dies, i és normal, clar, aquest concert té uns preus que no és el preu normal dels nostres concerts. És un preu que han fixat ells, que està molt negociat, però tot i així és un preu alt. Costa 45 euros, platea i anfiteatre, i els laterals, parells i escenaris, 40. Però, perquè entenguem el nivell, a Barcelona, aquest concert, amb un altre pianista, no està acompanyat de Pablo Galdo, és un altre pianista, però és la Martha Argerich, costa 145 euros.
Déu-n'hi-do, imagina't.
D'acord? Per tant, ens entenem tots el que això vol dir. Aquí a Lleida.
Déu-n'hi-do. Doncs a auditorienricgranados.cat, d'aquest concert també podeu comprar les entrades a través de la web, i si esteu pensant en comprar-ho, feu-ho ja. No cal esperar-se que després, igual aquells seients que t'agradaven, estan ocupats, Roser Gor, com sempre, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cope Lleida.
Mira, ens plantarem a les dues de la tarda amb Coldplay i aquesta cançó que m'agrada molt triar-la pels divendres es titula L'himne del cap de setmana. Antònia, i clar, és que estem a les portes del cap de setmana.
Sí, 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 ja ho tenim aquí.
Ja ho tenim aquí. A veure, Antònia Capdevila, m'has passat un text d'activitats que feu a la biblioteca que déu-n'hi-do, eh? Ja teniu lloc.
Sí, sí, sí. La biblioteca és molt gran i treballa molta gent. Mira, comencem el dilluns amb el documental del mes. Fem la sessió presencial, que la fem a la sala de projeccions. Recordem que aquests documentals del mes, també qui vulgui, entrant a la nostra web, es pot descarregar-lo, es pot descarregar un codi i el pot veure des de casa en línia. I la persona que ho prefereixi pot vindre a la biblioteca dilluns a les 6 de la tarda, que més, bueno, personalment, si ho pots veure amb una pantalla gran,
jo
sempre és millor que a casa, però bé, tenim les dues opcions.
Però aplaudeixo l'opció que hi hagi aquesta opció. Us recordo la web, bibliotecalleida.gencat.cat, és fàcil, però anem a recordar-ho, bibliotecalleida.gencat.cat.
Molt bé. Aquest dilluns tenim la pel·lícula, bueno, el documental Petita Escola. És un documental que d'alguna forma, saps que tots aquests documentals sempre intenten fer reflexionar o posar o donar a veu o focalitzar algun tema, i en aquest cas es parla sobre la metodologia de les escoles convencionals. Aquesta petita escola són dues noies, dos mestres, que ho deixen tot i se'n van a Brussel·les i obren una petita escola per a nens, especialment de l'exili, que no han pogut anar mai a escola, i a partir de mètodes diferents dels convencionals, com els intenten donar una oportunitat. Bé, tot el tema de l'educació el tenim damunt de la taula, sabem...
Però molt a sobre de la taula.
Molt damunt de la taula, molt, molt. Està tot el tema molt... Bueno, realment és per pensar i és per veure què és el que es pot fer, què és el que no es pot fer, i bueno, documentals com aquests aporten un granet de reflexió.
Això serà dilluns a les 6 de la tarda.
A les 6 de la tarda.
L'entrada és lliure fins a completar l'aforament.
Exacte.
No arribis a les 6 perquè s'ha de començar l'hora 10 minutets abans, com a mínim.
Molt bé.
Vinga, saltem al dimarts.
El dimarts i dijous d'aquesta setmana que ve tenim una nova sessió dels tallers d'habilitats digitals, que és editar les fotografies al mòbil per a penjar-les a l'Instagram. O sigui, ens trobem, ja tenim tots aquests usuaris que tenim, que els hem anat ensenyant l'ús del seu smartphone.
Ja el sabem engegar.
Ja el sabem engegar, sabem,
ja sabem
com
parlar
va.
Per telèfon, sabem ja, comunicar-nos sí. Per WhatsApp. Ara anem a les càmeres.
Ara anem a les càmeres, que és aquesta bogeria que hi ha, que tothom està fent fotos.
Jo crec que no s'havia fet mai tantes fotos al món com ara.
Exacte.
I compartir-les.
Llavors, la idea és ensenyar quatre nocions bàsiques per editar aquestes fotografies, a vegades un enquadrament mal fet o donar pautes de com editar-les, i si més a més vols, doncs poder-les penjar a l'Instagram, que és aquesta gran plataforma, aquesta app sobretot de fotografia i d'imatge. Llavors, bueno, en aquests dos tallers es donarà unes pautes bàsiques, recordem sempre que són pautes bàsiques per a persones no iniciades, no són cursos d'aprofundiment, sinó que són cursos d'iniciació.
Bueno, també són cursos per perdre-li la por.
Exacte.
A fer fotos i a compartir-les. Després cadascú els límits se'ls posa, però aquell primer pas de perdre-li la por, doncs, és ideal.
Estem molt contents perquè la veritat és que tenim molt bona acollida i, bueno, si algú li interessa, sobretot que s'apunti ràpid a la web, perquè és amb inscripció prèvia, perquè queden molt poques places.
A veure, l'aforament és limitat justament per donar una bona experiència a les persones que hi aneu.
Exacte.
Però si hi ha molta gent, doncs la monitora o el monitor no pot estar per tu
són
i
grups,
llavors ens queixem. Doncs,
sí, són grups de 12-15 persones màxim.
Clar.
O sigui,
clar,
pensem que són un tipus de tallers que no poden tindre...
No, és que a més s'ha d'estar a sobre de la gent, perquè
exacte.
Tothom té dubtes al principi, que és normal. I justament és com una atenció personalitzada.
Molt bé.
Us heu d'anar a apuntar a la biblioteca?
No, es pot fer a la biblioteca
online,
presencialment o bé per la pàgina web, a inscripció de les activitats. El dimarts tenim
també... A més, escolta, l'heu pensat molt bé, ara que ho veig. just la setmana abans de Setmana Santa.
Per exemple.
Però clar, després marxes de Setmana Santa de viatge, acabes fent fotos i les vols compartir, sí. Doncs ja has fet el curset.
Ja has fet el curset i te l'has fet.
Una oportunitat per practicar,
clar,
eh? Per practicar.
No, sí, sí. Sí. Sí, perquè aquestes coses, si no es practiquen, s'obliden també, eh?
Sí, sí, sí.
És una altra cosa que dic, eh? Molt bé. Dimarts.
Dimarts a la tarda.
L'hora del conte.
L'hora del conte. Tenim una activitat que ens fa molta il·lusió. És una hora del conte que organitzem conjuntament amb la Biblioteca de Pardinyes, dins d'aquest cicle que en diem Roda de Contes a Lleida, i tindrem el conte o l'espectacle Estereotips. És un espectacle sobre la diversitat familiar a càrrec de la companyia La Pantomima. És un espectacle que l'han programat expressament al mes de març, al mes de la dona, al mes d'alguna forma de reflexionar també, tornem amb aquest aspecte de reflexionar sobre els diferents tipus de famílies i els diferents tipus de rols familiars. Tindrà, com sempre, la interpretació en llengua de signes i dir que, a més, és un espectacle subvencionat pel Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere. Uh-huh. Ens va semblar que encaixava molt bé i amb la Biblioteca de Pardinyes l'han programat per... Primer ja el van fer a Pardinyes, va funcionar molt bé, va agradar moltíssim i ara el tenim nosaltres a la biblioteca.
La setmana vinent, que és veritat, el temps és que va ràpid, ara estava mirant el calendari, és veritat, tenim el Dia Mundial de la Poesia i el Dia Mundial de la Síndrome de Down, i vosaltres això ja fa anys que
nosaltres
feu una activitat.
Jo crec que l'altre dia ho contàvem, el dia que ens vam reunir, potser fa més de 10 anys, que ja ho fem conjuntament, l'Associació de Down Lleida, el Centre de Normalització Lingüística i la Biblioteca, o el Departament de Cultura, que a més, com a anècdota, recordar que el primer any que ho vam fer, la persona que ens va ajudar a muntar l'escenografia o com posar en marxa tota l'activitat va ser la Margarida Troguet.
Uh-huh.
Li vam demanar i ella va ser la que ens va donar les pautes per a muntar la lectura de poemes. És una activitat que ja la tenim molt consolidada, inclou la lectura del manifest que fan els joves empoderats de l'Associació Down, que cada any el fan al voltant de la campanya que Down Espanya i a nivell del món fan pel Dia Mundial de la Persona amb Síndrome de Down, que coincideix el dia 21 de març. Després fem la lectura del poema escollit per la Institució de les Lletres Catalanes pel Dia Mundial de la Poesia. Aquest any és un poema de Vicent Andrés Estellers. I després tindrem per acabar un petit espectacle musical i poètic a càrrec de la companyia Cantivers.
Bon.
O sigui que és un dia per celebrar la poesia i per celebrar, a més, la participació del Consorci de Normalització és que ens donen l'oportunitat d'escoltar el vers o el poema d'aquest any en diferents llengües.
Ah.
A l'Institució de les Lletres Catalanes treu ja un fulletó del poema traduït a moltes llengües i el Consorci de Normalització amb els seus alumnes aporta aquesta lectura, que a més la veritat és que és molt maco sentir, quan has sentit el poema i ja saps el significat i llavors sentir la sonoritat amb d'altres llengües. Mm-hmm. És una experiència bonica i que ens agrada molt de fer a la biblioteca.
Molt bé, i acabem amb les exposicions que segueixen en marxa a la biblioteca, ja sabeu, entrant a la dreta o a l'esquerra als claustres,
uh-huh.
I a més, en parlem d'una altra ara, de 25 anys de veïnatge.
Sí, aquesta la vam inaugurar la setmana passada, que és aquesta exposició l'Associació Veïns del Món Solidaris, que mostra els 25 anys d'aquesta associació a Lleida. Els 25 anys d'aquesta associació i les tasques i accions que han fet a l'Àfrica, especialment al Senegal. És una exposició fotogràfica i l'associació volia celebrar els 25 anys de feina que han fet.
Mm-hmm. Tenim els clàssics americans.
Continuem amb la mostra de dibuixos originals de còmics americans i una mostra de fons que tindrem tot el mes, que és també Economia Feminista, Temps, Cures i Treball.
Mm-hmm.
Dins de l'apartat que tenim a la biblioteca del Centre d'Interès de Dones i Feminisme, han fet tota una selecció de documents sobre aquesta temàtica.
No ho dic perquè, clar, el 8M ja va passar, vam fer molt soroll i ara ja ens en oblidem. Doncs no, a la biblioteca ja van dir que tot el mes de març mantindrien aquest fons i aquesta exposició. Molt bé, doncs ja ho veieu, que tenim un cap de setmana i una setmana vinent carregats, afortunadament, d'activitats per tots els gustos, per totes les edats i per totes les butxaques. Per tant, no hi ha excusa. I a més, jo crec que el temps acompanyarà, que això també és molt bo. Per tant, Roser Gort, Maribel Tost i Antònia Capdevila, com sempre, un plaer. Gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Gràcies.
Adéu.
Soc el Ricard Álvarez. Ens plantem a les dues. Dilluns i tornem a les 12:20.